Justament sobre la Bisbal, ara que torna una mica a l'arena política, quin seria el seu paper a l'Ajuntament?
Bé, en principi estem a les acaballes de la legislatura i és continuar una mica doncs, la feina que ha fet la, fins ara la Núria Anglada, diguem-ne, com a cap de Convergència i Unió, no? És fer un control al govern i, com sempre, doncs, el programa que es vam presentar a les eleccions, doncs, intentar desenvolupar-ho a través de propostes que comptin amb el suport de l'equip de govern.
Fa uns moments explicàvem en una crònica àmplia sobre les disputes entre el govern de la Bisbal i el PSC, entre les quals acusaven, per exemple, el PSC acusa el govern de falta de transparència, de falta d'accessibilitat als mitjans públics. No sé com veu vostè aquesta polèmica.
Bé, jo crec que és una evidència. O sigui, tenim un govern que presumeix de transparència i llavors el que fa precisament és, jo crec que en aquest moment és el govern més transparent que hi ha hagut de la història democràtica municipal de la Bisbal. No crec que sigui cap secret, jo crec que a nivell de carrer és una cosa que està totalment palpable, a banda de que hi ha una deixadesa total en el que és el dia a dia. La ciutat no havia estat mai tan bruta com ara. Això demostra que hi ha una situació de deixadesa total marcada per un fi de cicle, un alcalde que no repeteix, que ja fa temps que sap que no repeteix, però un equip de govern que entre ells, doncs, soterradament més o menys es van esbatussant i tothom va marcant, diguem-ne, territori de cares al 2019. El que passa que, clar, la prioritat d'un equip de govern és governar la ciutat fins l'últim dia.
Escolti, hi ha una sèrie de carpetes, allò de patates calentes a sobre la taula, conflictes amb Sorea, biblioteca. Segons vostè, quines són les prioritats que s'haurien d'abordar respecte a aquests tres o grans temes de ciutat que hi han?
Bé, jo crec que aquí el primer que havia hagut és més diàleg. Jo crec que en els governs anteriors s'havia intentat, aquestes patates calentes ja hi eren, i en certa manera es va intentar anar més tots de la mà, perquè al fi i al cap són temes que no afecten l'equip de govern, que afecten a la ciutat, i llavors són temes que havien d'estar molt més consensuats en tots els grups municipals, independentment si estan al govern o a l'oposició. Nosaltres la valoració que fem és que durant aquests anys, diguem-ne, s'ha anat tirant coses a la pilota. És a dir, escolta, passem com puguem i el que vingui a partir de 2019 ja s'ho trobarà, no? I creiem que és un error. Creiem que en alguns temes, doncs, per exemple, la biblioteca s'ha posat algun parche, però les solucions definitives em sembla que s'hauria d'apretar una mica més i explorar algunes vies de possible solució del conflicte que no s'han explorat. En tot cas, el que ha faltat és diàleg. Vull dir, però no amb aquests temes, ja són patates calentes, sinó hi ha molts altres temes de ciutat.
Escolti, vostè forma part d'una llista, o formava part d'una llista que va acabar al final sense representació. És militant d'un partit que ja no existeix. Què és el que s'ha fet malament des d'Unió?
Bueno, ara podem fer arqueologia política, no? Però jo crec que Unió en aquell... Jo sempre dic el mateix, no? En un moment de blancs o negres, quan tu vas amb el gris, doncs tens un risc, no? Que és quedar bastant descol·locat, no? Jo crec que el missatge que en el seu moment va donar la democràtica, jo crec que està més vigent que mai. Vull dir, de fet, jo crec que si repasséssim el que dèiem fa 3 anys enrere de la democràtica, avui en dia, doncs el referèndum pactat, etcètera, etcètera, vull dir, és una musiqueta que ara torna a funcionar després de que la via unilateral s'ha vist, com nosaltres dèiem, que no portava enlloc. Esclar, el panorama del 2015 era un, el 2020 era un altre, no? I aquí ningú deia el que ara diu, no? I ja resulta que el referèndum pactat torna a estar sobre la taula, no? Llavors, clar, nosaltres que deixem vam fer bandera i se'ns va dir, va ser botiflers, doncs resulta que, bueno, poder no ho érem tant de botiflers. Però, esclar, el 2015 era la independència expressa en 18 mesos, molta gent ho va comprar-ho i el que s'hi oposava, doncs, evidentment, el tren hi va passar per sobre. Jo crec que, en fi, el que sí que li asseguro és que el que jo pensava el 2015 ho estic pensant ara i que el que sí que no vaig dir, tenim la consciència, almenys alguns d'Unió, els que vam aguantar Unió fins l'últim moment, que no vam enganyar en cap moment a ningú.
Senyor Dimec, realment creu que el referèndum pactat està de veritat sobre la taula?
No, jo no ho dic. Aquest cap de setmana hi ha hagut conferències nacionals de partits que estan en el govern, que ho proposen.
Sí, home.
I dilluns hi ha una reunió amb el president Torra, amb el president del govern espanyol, que el que li pensa proposar és un referèndum pactat. I jo no sé si està sobre la taula, però en principi la política el que no està sobre la taula és la política unilateral que hi ha hagut aquests darrers anys. Per tant, jo crec que en un bon sentit hem avançat, no?
Passa que em fa la sensació que aquesta proposta de referèndum pactat segueix sent una proposta unilateral, de fet.
Bé, el primer ministre d'Escòcia ens va recordar fa uns dies que ells van estar 66 anys reclamant el referèndum pactat, no? Esclar, els tempos polítics no són la immediatesa, no ho hem sigut mai en res. Vull dir, si l'any 80 haguéssim dit que en aquests moments doncs, Catalunya, la cistella de l'IVA o la cistella dels impostos especials, una part serien recaptats directament per la Generalitat o que irien a les arques de la Generalitat de forma directa, haguéssim dit que estàvem somiant, no? Vull dir, que van tardar 15 anys, sí, van tardar 15 anys, però al final la cistella aquesta única es va trencar i al llarg de passar, per exemple, el mateix amb la cistella única de la Seguretat Social i passarà amb altres coses. Han passat 40 anys per aconseguir-ho. Però al final s'han aconseguit.
Escolti, com va veure vostè la maniobra d'en Ramon Espadaler d'associar-se o anar en una candidatura amb el PSC a les passades eleccions del 21 de desembre?
Bé, jo sobre aquest tema no m'he manifestat en cap moment, no ho vaig compartir, la prova és que no vaig estar en l'operació i jo crec que va ser un error per una senzilla raó. Jo crec que un nacionalista jo sempre l'he vist com un partit nacionalista, jo sóc una persona que políticament soc nacionalista, soc sobiranista, entenc que hi ha hagut moments en què es podia pactar amb el PSC, però entenc que un nacionalista sobiranista, o digues com vulguis, o un catalanista tan sols, amb un partit que va donar suport al 155, no s'hi podia pactar en aquell moment. I no sóc de fer bons i dolents, ni de fer operacions del tinell, pactes del tinell, no? Però sí que hi ha línies vermelles que no es poden traspassar, i jo crec que el PSC va traspassar una molt important donant suport al 155.
Senyor Dirmeu, un altre dels assumptes en els quals el seu nom ha sortit cada vegada que se'n parlava té relació amb la moció de censura de Palafrugell. No sé si em confirmarà o em desmentirà aquesta afirmació, però hi ha qui diu que vostè tenia més bona relació amb en Juli Fernández, l'anterior alcalde de la ciutat, que no pas amb el representant d'Unió Democràtica que era soci de govern d'en Juli Fernández, l'Albert Gómez. No sé si això és així o no. Hi ha qui el situa vostè també en el centre de converses amb l'anterior alcalde. No sé si això és cert i si vostè es podia imaginar, en cas que sigui cert, que això acabaria amb el govern de la ciutat.
Bé, aviam, aquí hi ha una correcció a fer. En el moment que la moció de censura, el representant d'Unió Democràtica a Palafrugell és en Lluís Pujol, no és la vergonya que ja s'havia passat a Convergència Democràtica.
Val, sí, li admeto el matís, però vaja, en qualsevol cas...
Home, és un matís molt important.
Sí, home.
Perquè és evident que amb una persona que es transfuga difícilment hi pots tenir masses bones relacions, però bé el cas, vull dir, jo no em sento pas en qualsevol cas corresponsable de res, però de Palafrugell. A més, seria dir molt poc en favor de la gent de Palafrugell, tant d'uns com dels altres, dels que estan al govern, dels que hi estaven abans, si unes converses que a nivell d'Unió i de Convergència, d'Unió i el PSC de la Girona en aquells moments van mantenir en el sentit de que l'últim any d'alcaldia que en el pacte del govern inicial entre el PSC i CiU l'últim any d'alcaldia tocava a Unió Democràtica de Catalunya, això vull resubratllar-ho perquè hi ha gent que es va llegir el pacte de federació al revés o de la manera que li interessava, i el pacte de federació entre Convergència i Unió estableix clarament que si un partit, en aquest cas Unió Democràtica, encapçala, és el partit, no és la persona, perquè les persones canvien, però qui pacten les coses són els partits, no són les persones. Llavors Unió Democràtica en aquell moment, per les circumstàncies que hi va haver-hi, evidentment, exercint el seu dret polític, va renunciar a l'últim any d'alcaldia. Nosaltres vam dir que ja ens semblava bé que en Juli Fernández continués i que vessin el pacte dels 4 anys. Aquesta va ser la d'allò. Si això va motivar una moció de censura, jo crec que més aviat, aviam, va ser que es va aprofitar una circumstància determinada per prendre una decisió que igual ja estava presa. I, per tant, aquí jo aquí sí que no m'hi considero un actor, per dir-ho així. Almenys un actor determinant.
Escolti, m'estava preguntant, ara que es manifesta sobre això, m'estava preguntant, pot ser que faci, pot ser que estigui trencant el seu silenci després d'un temps sense concedir masses entrevistes?
Bueno, no, aviam, jo he estat ara 3 anys, es pot, bueno, des que Unió, diguem-ne, va deixar d'existir el març de l'any passat, la veritat és que m'he mantingut també per circumstàncies personals, per un problema de salut que he tingut,
solucionat, esperem.
Bueno, sí, estem en fase de solució, vaig operar el mes de febrer vaig operar i ara sembla que si no hi ha res de nou aquest mes ja tornarem a estar en funcionament al 100%. Sortosament. Doncs m'he mantingut bastant al marge de tot plegat, tot i que he sigut evidentment un espectador, perquè això de la política costa una mica de deixar-ho, no? És una enganxa bastant. Però sí que la veritat és que m'he dedicat molt a la política local en aquests últims mesos, donant suport a el que és el grup de treball del nostre grup municipal i sobretot a la Núria Anglada. Vull reivindicar la feina que ha fet la Núria Anglada i recordar que com a primera una fita molt important d'ella i que de vegades no s'ha comentat prou, que és el fet que ha estat la primera alcaldessa de la Bisbal, cosa molt difícil en aquest poble, perquè hi ha hagut poques caps de llista tradicionalment, i a més que sigui una alcaldessa de la Bisbal que no hi ha estat d'esquerres, la qual també, diguem-ne, els que no en som és per celebrar-ho.
Li preguntava això perquè si, diguem-ne, aquesta entrevista o aquesta, diguem-ne, pujada o tornada a la superfície, diguem-ne, comunicativa, podia tenir alguna relació amb les eleccions del 2019, les eleccions municipals, i li volia preguntar quin serà el seu paper en les properes eleccions.
Bueno, no, a dia d'avui no ho sé. Vull dir, la veritat és que s'ha, diguem-ne, el relleu en l'Ajuntament també s'ha precipitat una mica. Estem parlant, aviam què farem de cara al 2019. De moment anem pas a pas. De moment anem a situar-nos altra vegada en l'Ajuntament i continuarem parlant amb la gent de l'equip, amb gent que no és de l'equip, i veurem què fem de cara al 2019, que pot ser o res, o que acabem presentant una llista, no ho sé. En tot cas, si presentem una llista, és evident que serà una llista independent, sense cap lligam amb ningú. Però a dia d'avui no puc dir-ho, perquè és que diria una cosa que no és i no ho he fet mai i no començaré ara.
Tenim alguna previsió de data, en qualsevol cas, de quan podem saber-ho, això?
No, la veritat és que no ens hem plantejat cap data. O sigui, ara el juliol el que tenim calendaritzat és això, assumir l'acte de regidor. Al setembre farem una reunió de tota l'antiga la candidatura de fa del 2015 i llavors a partir d'aquí doncs anirem seguint un camí a l'altre.
Senyor,
suposo que a final d'any tindrem alguna cosa lligada, però bueno, potser que sí, potser que no, però l'ideal seria tenir-ho clar a final d'any.
En qualsevol cas, i ara que parlàvem fa un moment parlàvem també de la Bisbal i dels seus mitjans públics, aviam si la propera entrevista la podem fer als nous estudis de Ràdio Bisbal, aviam si s'acaben d'una vegada.
Bé, això és una... són aquelles coses que són malauradament cícliques, no? La precarietat que hi ha hagut en aquests anys en els mitjans públics d'aquesta ciutat. A nivell polític, jo recordo ara, estava pensant, mira, justament en parlàvem ahir, jo quan vaig entrar en l'Ajuntament l'any 90, la primera vegada vaig entrar va ser l'any 90, fa 4 dies, vaig portar els mitjans públics. En aquell moment teníem una televisió pública, teníem una ràdio pública i teníem una revista que era trimestral, que no era pública, però que comptava amb suport públic. A més hi havia informació municipal, vull dir que teníem una xarxa important de mitjans públics que implicaven en aquells moments més de 150 persones, col·laboradors, etcètera. Doncs veurem com estàvem l'any 90 i veurem com estem avui. Evidentment alguna cosa s'ha fet malament.
Sí, això és segurament el que passa, que aquí les responsabilitats probablement siguin molt compartides, perquè si em permet, la meva experiència em diu que gairebé tots els equips de govern aposten molt pels mitjans públics, però amb cada equip de govern que surt els mitjans públics estan una mica pitjor de com van entrar. Però vaja, això són figues d'una...
Jo crec que, sí, crec que hi ha un tema de fons, que jo que he estat als dos costats de la tanca, per dir-ho d'una manera, que he fet de periodista i he fet de polític, per dir-ho així, sí que crec que la classe política sempre ha tingut cert, almenys a nivell local, que també parlo jo ara, però crec que es pot extrapolar bastant. Té cert pànic als mitjans de comunicació, és a dir, hi ha una... diguem-ne, hi ha una... no sé com dir-ho, unes ganes terribles de tenir controlat tot el que surt, diguem-ne, d'informació del que és la política municipal. Llavors, el fet que hi hagi uns mitjans públics independents fa que tu, com a polític, no controlis informació, i això hi ha molta gent que li crea molts de grans, no? Llavors, bé, això és una cosa que jo crec que aquestes alçades de vida democràtica ja hauria d'estar superat, que la informació és lliure, que tu tens el dret a no estar-hi d'acord i poder donar la teva opinió si no estàs d'acord amb la informació que es dona o amb l'opinió que es dona, però que l'opinió de la informació és lliure, l'únic que ha de ser és braç, no? I bé, malauradament, encara que han passat 40 anys de democràcia municipal, això no s'entén i ho acaben pagant, doncs, els mitjans públics i la gent que col·labora amb aquests mitjans públics, que desinteressadament, la majoria de les vegades, doncs fa una feina que és molt important per la societat, perquè una societat que no està informada és una societat que li falta una pota, no? I llavors aquí, d'una manera o una altra, això s'ha d'evitar. I el fet de voler controlar tots els mitjans, doncs, bueno, és una malaltia que afecta independentment de la ideologia, jo crec que és una malaltia bastant extensa, però que s'hauria d'intentar, diguem-ne, controlar. I no passa. I per això tenim aquí que estan més tranquils els polítics quan no hi ha ràdio, que pas quan hi ha ràdio.
Ja. No. Senyor Xavier Delmé, gràcies, deien, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, que acabi d'anar bé aquesta recuperació.
Esperem-ho, moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Molt bon dia.